Benvinguts al Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica de Barcelona DOT, que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial.
Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
El Món és Digital, escrit i presentat per Tomàs Cascante. I el futur és ara. Fes el pas.
Hola, benvingudes, benvinguts un cop més a una nova edició de El Món és Digital, un programa al qual pretenem apropar-vos a les noves tecnologies, apropar-vos a la innovació i últimament doncs, apropar-vos i aclarir conceptes sobre la intel·ligència artificial. I aquest és el tema que tractarem avui. La intel·ligència artificial és intel·ligent? Per què li han posat el nom d'intel·ligència artificial i no un altre nom que potser seria més adient?
Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
El futur és ara. Fes el pas.
Escolta cada setmana El Món és Digital.
Aquest és el tema que parlarem avui de la mà del nostre convidat, l'Antoni Esteve. L'Antoni Esteve és periodista, empresari, president del grup Lavínia i editor de la plataforma o del mitjà Parèntesis Media, que s'ocupa de precisament d'aclarir conceptes i de difondre notícies i actualitat sobre el món digital i molt més concretament sobre la intel·ligència artificial. L'altre dia vaig llegir un article precisament a Parèntesis Media i escrit per l'Antoni Esteve, i per això l'he convidat avui al programa, que portava per títol La intel·ligència artificial no existeix. Dos punts, és intel·ligència humana augmentada. Realment el titular em va sorprendre perquè és un titular realment potent, no? La intel·ligència artificial no existeix. Això és la primera impressió que produeix el titular, després aclareix, és intel·ligència humana augmentada. Vaig llegir l'article, el vaig trobar realment interessant i vaig decidir convidar l'Antoni Esteve avui aquí al programa per comentar això precisament. Què és o què no és la intel·ligència artificial. Bé, Toni, doncs, abans que res, donar-te la benvinguda de nou a aquests micròfons i comentar-te... He llegit un article teu molt interessant a Parèntesis Media, amb el qual el titular és una afirmació que diu la intel·ligència artificial no existeix, és intel·ligència humana augmentada. Bé, no, si et dic que ja que continuïs, m'omples tot el programa, deixa'm que et faci preguntes. Potser la primera pregunta seria definir què és avui la intel·ligència artificial. Avui, i dic avui perquè segurament demà passat serà una altra cosa. Com definiries tu o com Antoni Esteve defineix avui la intel·ligència artificial?
A veure, hi ha moltes intel·ligències artificials, si acceptem el terme, ja dic, després ho discutim, perquè ja parteixo de que no és realment una intel·ligència artificial, però en aquests moments doncs, és una sèrie d'algoritmes ens permeten generar continguts, ens permeten generar determinades activitats i ens permeten posar en marxa automatismes que simplifiquen processos repetitius. I per tant, bàsicament, ens aporta dues grans línies, una d'eficiència en l'organització de determinades activitats gràcies a aquests automatismes que simplifiquen aquestes activitats i ens aporta elements de creativitat, de generar continguts que en diferents àmbits també simplifiquen processos anteriors. Ni més ni menys, és molt, jo crec, en relació als mecanismes o les maneres de funcionar prèvies, però hem de pensar que encara, per exemple, l'aplicació més coneguda d'aquesta intel·ligència artificial generativa, que és ChatGPT o GPT, encara no té 2 anys, és a dir, fins al 30 de novembre no complirà aquests 2 anys. Per tant, estem parlant de tecnologies relativament recents que van molt de pressa, és a dir, cada dia hi ha alguna novetat relació a aquestes tecnologies, però els hem de donar una mica també de marge perquè estem en una fase de prova i error.
Sí, sí, no, evidentment, acaba d'eclosionar, però com tu molt bé dius a l'article, de fet, el terme, que ara sí que vull que comentis perquè no és adequat, crec que va ser acunyat l'any 56.
Sí, un científic, John McCarthy, en una convenció en aquell moment d'especialistes en el tema, va proposar el nom d'intel·ligència artificial, i ha pogut ser molts altres noms, algoritmes generatius, assistents virtuals, o hagués pogut trobar altres noms, però en el seu moment va explicar que aquest nom havia anat molt bé a l'hora d'aconseguir subvencions, ajuts a la recerca, perquè era un nom que en els àmbits polítics, en l'àmbit de les administracions, generava doncs, la idea de que es podia superar la intel·ligència humana i que entrava en competència amb la intel·ligència humana. Però crec que a la llarga han estat més els prejudicis que els avantatges, perquè això ha generat uns temors, ha generat jo crec, gent que està una mica atapeïda de ciència-ficció, d'haver vist moltes pel·lícules i de pensar que això ens superaran els humans i que aconseguirà, doncs, no sé, dominar la Terra, com darrerament doncs, algun teòric o algun historiador com Harari, que en els darrers temps doncs, ve predicant doncs, l'apocalipsi com a conseqüència de la intel·ligència artificial, quan en realitat doncs, és una tecnologia que fan humans per millorar les capacitats dels humans, però això s'ha fet tota la història. Quan els humans no saben caminar sobre l'aigua, però van inventar els vaixells. Els humans no saben volar, però van inventar els avions. Els humans no saben fer càlculs complexes si tenen calculadores o per carregar pesos que superen els que podria carregar un humà. Han inventat grues, han inventat altres sistemes per córrer més que un humà. Doncs hi ha cotxes, hi ha avions i altres maneres que es va més de pressa que un humà, però tot això són tecnologies humanes que serveixen per les finalitats que els humans, pel bé i pel mal. És a dir, de la mateixa manera que prèviament es va inventar ganivets, i un ganivet pot servir per tallar pa o per matar una persona que no té, pot tenir un mal ús, i és una tecnologia que existeix des de fa molt temps. I, per tant, intentar veure-li la dita intel·ligència artificial no pensa ni té sentiments. És a dir, simplement el qui pensa i el que té els sentiments és l'humà que el programa o que li dona un encàrrec concret de fer un automatisme o de generar un automatisme. I, per tant, no ens en sortim. És a dir, els humans tenen prou capacitat per destruir el planeta per ells mateixos sense necessitat de les màquines, i això s'està demostrant doncs, la manera que s'està maltractant el clima, la manera que doncs, tenim guerres molt properes, de la manera doncs, que encara hi ha fam, que encara hi ha molt dolor en el món, i per tant doncs, no ens cal que ens destrueixi la intel·ligència artificial. Si volem que ens destrueixi, ens destruïm ja nosaltres mateixos.
Sí, no, la intel·ligència artificial, per cert, també està contribuint a la destrucció del planeta en el sentit de la contaminació, perquè, mira, ahir mateix es publicava que Microsoft i Google estan comprant centrals nuclears per evitar la contaminació que produeix el consum brutal de la intel·ligència artificial, no?
Sí, a veure, jo crec que a mig termini, en aquests moments, hi ha necessitats energètiques molt grans però que jo crec que és el que pot portar a que avancem en determinades tecnologies com la fusió que està prevista, que falta acabar de trobar el desllorigador del tema, però evidentment que hi ha necessitats energètiques, però jo crec que aquestes necessitats no podran ser cobertes amb els sistemes actuals d'energia, i probablement això acceleri algunes d'aquestes energies més sostenibles. No? Però jo crec que en aquest sentit que hi ha molt... Jo de vegades en dic de cenizos, que ens volen amargar el dia, que ens volen, és a dir, que no veuen clar ni les coses si es fan per una via o si es fan per la contrària. Jo crec que evidentment, que l'energia que necessita aquestes tecnologies pot ajudar a estalviar molta energia en moltes altres coses i pot ajudar, doncs, a que els humans necessitin consumir menys energies en altres camps. Però estem en una tecnologia que està en la seva arrencada, en els seus inicis, en el seu... I, per tant, a vegades es llencen titulars, es llencen informacions que estan molt poc basades en dades, molt poc basades en anàlisis rigorosos, no? I, per tant, jo crec que, ja dic, que hi ha un empatx de pel·lícules de ciència-ficció.
Sí, bueno, un altre dels problemes de la intel·ligència artificial que no parlem avui ara és precisament el tema fake, no? La facilitat, o si parlem, la facilitat de produir informació falsa absolutament creïble o absolutament ja indistinguible de la realitat és un autèntic problema que no sé com resoldrem, no sé si ens pots aportar alguna cosa en aquest sentit.
No, és un camp en el que cal treballar i que és molt important treballar per identificar d'on procedeixen els continguts, per deixar molt clar, és a dir, doncs, ara es parla menys de blockchain, però el blockchain era una aportació d'identificació, o les mateixes tecnologies quàntiques poden ajudar a identificar els continguts i identificar-los d'una manera clara la seva procedència, però falsificadors n'hi ha hagut sempre. És a dir, jo me'n refio tant de la intel·ligència artificial com d'alguns diaris quan publiquen notícies polítiques o socials. És a dir, que hi ha molt fake que no és d'intel·ligència artificial, que hi ha molt... És a dir, que quan sentim o sentim a determinats polítics, en aquests moments la campanya americana està de moda, és a dir, que no, els fakes no van només per a les xarxes socials, o no van només, és a dir, en els discursos de les coses que es diuen, algunes bestieses que es diuen en aquesta campanya, i per tant, doncs, a darrere d'això, és a dir, no és la intel·ligència artificial la que menteix, sinó que són persones que menteixen o que falsifiquen, o que, és a dir, és el mateix que quan va néixer Internet tothom deia que era un niu de falsificadors, de pederastes, de... Doncs com ho és la societat, com a, no, la proporció, és a dir, que analitzen o busquen noves vies la gent que pretén estafar, que pretén fer falsificacions de tota mena, doncs busca nous camins, i amb la intel·ligència artificial també els trobarà, no? Però ja dic que s'ha de combatre, doncs amb la legislació en uns casos, amb policia en altres, amb denúncies socials, hi ha mecanismes com... Però ja dic, no, jo crec que hi ha maneres de treballar i de buscar les solucions, no negar la major per solucionar problemes que genera aquesta tecnologia, que té més avantatges que inconvenients.
El teu article també parles de noms que han estat ben trobats o mal trobats. En el cas de mal trobat és intel·ligència artificial, i ben trobat poses l'exemple del núvol, que realment sí que està ben trobat i tothom entén perquè és molt intuïtiu. Però quin hagués estat un bon nom per a intel·ligència artificial avui?
Sí, a veure, el naming és, o el branding, són autèntiques ciències, i trobar un nom correcte per una cosa ajuda molt a que la cosa, i posem aquest cas del núvol, no? Tothom ha acabat entenent que ja no parlem d'un núvol físic, sinó que estem parlant d'un núvol virtual on s'emmagatzemen els continguts, on s'emmagatzemen les dades, i que no estan en un espai físic propi de les persones que estan guardant aquest material, i que, per tant, estem en una altra... tenim una altra manera de guardar continguts sense necessitar un servidor, sense necessitar propi, I, per tant, doncs, la paraula núvol jo crec que ha estat ben acollida i la gent hi entenedora. La intel·ligència artificial no ha passat igual i, per tant, ha generat temors, ha generat desconfiança. I està... Per mi, un nom correcte és intel·ligència humana augmentada o intel·ligència augmentada, perquè col·loca, canvia la posició. En un cas, sembla que parlem d'una intel·ligència autònoma que es fa ella sola, és a dir, ens amenaça, ens fa la intel·ligència artificial, hi ha titulars a diaris en moments determinats que diuen la intel·ligència artificial ens amenaça per no sé què, o la intel·ligència... No, ens amenaça el que ha fet una aplicació concreta, ens amenaça el que està fent, i per tant intel·ligència humana augmentada o intel·ligència augmentada. Intel·ligència augmentada, l'avantatge que en català i en espanyol es pot utilitzar les mateixes sigles i en anglès també pot utilitzar-se les mateixes, no? L'AI o l'IA doncs ens serveixen per definir el mateix, i per tant jo moltes vegades parlo de l'IA però no pensant en intel·ligència artificial sinó en intel·ligència augmentada.
No, està bé. El que passa és que realment el ChatGPT simplement, i el nivell que està, amb 2 anys, com tu dius, fa coses absolutament increïbles. I no hi ha solament el ChatGPT. L'altre dia vaig veure una aplicació que li dones informació, molta informació, i et munta un podcast de 2 persones, una fent-li preguntes a l'altra, tot el que resolen el tema d'informar, muntant una entrevista que amb àudio que l'ha muntat. Sí, no és intel·ligència, estic d'acord, però ho sembla moltíssim.
No, perquè hi ha hagut uns programadors, hi ha hagut una gent que ha definit com fer això, com crear unes veus, és a dir, en aquest cas, que és el Notebook LM de Google, que era una aplicació que ni tan sols l'havien anunciat massa i que l'han tinguda de manera molt discreta i que fa moltes altres coses també molt interessants, doncs com agafar un vídeo i resumir-lo immediatament o transcriure'l o introduir-lo com si fos qualsevol un document de Word, o com si fos un... o com pot fer, fa el mateix amb un so o fa el mateix amb molts tipus d'arxius. Doncs semblen coses màgiques, perquè fins ara, doncs, com crear o reproduir una veu o reproduir, doncs, una... Però, doncs, bueno, és a dir, és un avanç tecnològic meravellós, és a dir, i que ben utilitzat, doncs, té moltes possibilitats i serveix per moltes coses. I, per tant, d'aquestes anirem veient cada vegada més i veurem més possibilitats, i probablement, doncs, això ens permetrà potser dedicar menys hores al treball i més hores a poder llegir, pensar en altres coses, en viatjar, en fer, si aconseguim que els beneficis que genera tota aquesta eficiència es redistribueixen. Si tot això només va en aquestes grans multinacionals nord-americanes o d'origen nord-americà, que estan en aquests moments i que són les que més estan invertint en aquesta tecnologia, o les empreses xineses que estan intentant també estar en aquesta batalla, doncs si no es reparteix els beneficis d'això entre tota la societat, doncs anirem malament. Però si no, si els aconsegueix que es reparteixi, jo crec que pot ser una manera de que, doncs, és a dir, que si per unes feines que són rutinàries aconseguim que ens la faci la màquina i ens... Doncs és un avantatge. L'únic que hem d'aconseguir és també que alhora hi hagi aquesta redistribució. És a dir, si no, anem malament.
Parles, evidentment, d'augmentada, de producte de programadors, però és que, com has dit al principi, tot això acaba de començar. Nosaltres, fa molts milions d'anys, també érem una intel·ligència una mica tonta, no? Vull dir, si creiem en l'evolució, algun dia vam ser tontos. La intel·ligència és un producte de l'evolució. I en aquest sentit, jo et pregunto, no creus que és qüestió de temps i que la intel·ligència que avui en diem augmentada o artificial ens superarà?
A veure, jo sempre, amb això de tontos o no tontos, jo crec que encara som bastant tontos, eh? Perquè això l'Eudald Domènech, l'antropòleg gironí, és a dir, sempre diu que encara estem en trànsit cap a l'Homo sapiens i que encara ens falten uns quants milions d'anys per arribar a l'Homo sapiens, perquè demostrem molts graus de tonteria i d'estupidesa en molts aspectes i a la manera de no cuidar el planeta en el que vivim o en el que... Però també alhora doncs, els humans han estat capaços doncs, de fer moltes coses i fer molts, en aquest sentit, molts progressos en molts camps que simplifiquen la vida. Però amb una mica de perspectiva històrica veurem que només fa 100 anys la població a Catalunya o a Espanya que estava alfabetitzada era una minoria que sabien llegir i escriure. I en aquests moments estem en una societat que majoritàriament sap llegir i sap escriure i hem avançat, però al llarg de la història dels últims 300.000 anys, és des de fa 100 anys que es va començar un procés d'alfabetització intens, però molts de nosaltres, els nostres besavis, tenien uns coneixements limitats i és a partir del segle XX que comença a canviar i és a finals del segle XX. Jo, la meva família, sóc en tot el meu arbre genealògic la primera persona que ha anat a la universitat de tot el meu arbre genealògic i, per tant, vol dir que determinades coses han anat canviant i han anat evolucionant prèvia a la intel·ligència artificial i han estat salts molt grans. I si hem arribat aquí és perquè doncs, s'ha pogut divulgar els llibres, s'ha pogut divulgar el coneixement, la gent ha tingut accés a noves coses i ara és un salt més, però un salt molt gran. I, per tant, dins d'aquest salt molt gran, doncs, jo crec que el que es tracta és d'aprendre, d'aprofitar-ho, que les empreses sàpiguen adaptar-se, és a dir, perquè doncs, és un tòpic, però és evident que nosaltres, per exemple, en l'empresa en la que jo estic, el problema no és la intel·ligència artificial, el problema és no utilitzar-la.
Per acabar, perquè el que sí se'ns acaba és el temps del programa...
Sí, això encara no s'ha inventat un sistema per allargar-lo.
No, encara no sabem fer això. Acabes fent una afirmació que dius que la veritable intel·ligència artificial, quan arribi, és totalment innecessària.
Sí, però jo crec que no necessitem màquines que pensin per elles mateixes. És a dir, que necessitem màquines que facin allò que volem que nosaltres pensem que necessitem. Les màquines no han de ser autònomes. És a dir, jo no li veig cap necessitat. És a dir, perquè no pensen, no han de prendre decisions, no han de... És a dir, això no és la funció d'un automatisme. Les màquines automatitzen processos. No tenen ànima, no tenen... I, per tant, no li veig cap necessitat de crear una màquina que ja dic que, per altra banda, no crec que es pugui crear, però si es pogués crear, jo crec que no hauria de tirar endavant.
Sí, el trist és que no han de prendre decisions, com tu dius, però ja les estan prenent. Ja hi ha moltes programes per ahí amb algoritmes que estan prenent decisions per nosaltres i moltes d'elles que ens perjudiquen.
Sí, però jo amb això discrepo. Eh?
No,
sí,
jo també discrepo.
Potser quedem un altre dia. No, però discrepo des del punt de vista de que crec que no les pren la màquina. L'està prenent el que controla aquella màquina. L'està prenent el que l'ha programat, el que ha fet el software, el que en un moment determinat té el servidor, És a dir, desenxufant una màquina no és res, és a dir, es desconnecta o se li treu la bateria i ja no és res.
Bé, doncs et prenc la paraula perquè realment sí que és un tema. Comença. Fem un altre dia un programa per parlar de qui genera tot això, qui està al darrere i qui són, com acabes de dir tu, els responsables del que passa i del producte final que obtenim. Bé, Toni, ha estat, com sempre, un gran plaer tenir-te aquí, entrevistar-te i, com sempre et dic, i ara m'has donat peu, et torno a convidar d'aquí un temps a continuar aprofundint en aquest tema que és realment interessant. Gràcies.
Molt bé, perfecte, gràcies a tu.
I això ha estat tot per avui al Món és Digital.
Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com. hola@barcelonadot.com. Estarem encantats de rebre les vostres propostes.
El futur és ara. Fes el pas.
Escolta cada setmana El Món és Digital.